bé, doncs una temporada més continuarem parlant d'història de Sant Cugat. Hem afegit aquesta temporada, hem incorporat també la història de Valldoreix i això ho combinarem amb les històries de Sant Cugat, una ciutat que, com sabeu, després de la temporada passada vam anar descobrint algunes d'elles, històries familiars, històries de nissagues. Doncs el tret de sortir d'aquesta nova temporada el fem amb l'historiador Domènec Miquel. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Oh, l'estiu sempre prova.
Sí?
Sí, sí, sí.
Però la història l'has deixat una mica de banda? O...
No, en realitat, encara que hàgim estat a Cerdanya, he estat treballant cada dia amb temes d'història. Sí. L'estiu va molt bé perquè, com que desconnectes de Sant Cugat, te'n vas allà dalt, i aleshores treballes tranquil·lament, només tens això al cap, no hi ha reunions, no hi ha res, i és molt més productiu.
Molt bé, doncs per aquest curs seguirem una mica la història de Sant Cugat allà en el punt on la vam deixar, que si no tenim mala memòria, cap dels dos, vam arribar fins al moment de parlar de l'origen dels ajuntaments, no?
Sí, vam explicar l'organització antiga, l'organització tradicional, medieval i de l'edat moderna i com es transformen amb els ajuntaments a partir de 1714.
Doncs avui la proposta és parlar de la vila a l'edat moderna i d'entrada deixa'm que et pregunti a partir de quan, si l'hem de datar, en quina època comença?
L'edat moderna? Ui, això és difícil, Això és difícil perquè per alguns, diguéssim, es considera que l'edat moderna és el moment en què els turcs conquesten Constantinople. Nosaltres, diguéssim, normalment sempre utilitzem, diguéssim, el descobriment d'Amèrica. O sigui, per tant, són dos moments diferents del segle XV. Però, en tot cas, a finals del segle XV es pot considerar que ja s'entra l'edat moderna, que les coses doncs, ja han canviat molt i s'avança, diguéssim, cap a uns conceptes diferents. De fet, a nivell d'Hispània, diguem-ho, deixem-ho així, doncs és l'època en què la Casa d'Àustria començarà a regnar ja d'una forma clara i llavors doncs, això és pròpiament l'edat moderna.
I com que de història local es tracta, avui parlem justament de la vila en aquell moment, en aquella època, però centrant-nos i fent el dibuix a través dels seus oficis.
Sí. Sí, la vila és una cosa que és curiosa perquè al llarg de l'edat moderna funciona com si fos un cor. Saps que un cor es contrau i es dilata. Es contrau i es dilata. Això vol dir que en el moment en què hi ha una bonança i tot plegat, la població creix demogràficament i aleshores s'ocupa doncs, tot el carrer de baix, el carrer Major, el carrer de dalt, es va omplint, diguéssim, tot plegat. I aleshores ve una pesta, o bé una epidèmia, del que sigui, perquè a la millor podia ser una simple grip, però en tant, diguéssim, això passa. Llavors, doncs, hi ha un grapat de morts i, per tant, hi ha una sèrie de cases que queden buides, És allò, diàstole, sístole, Per tant, diguéssim, doncs, un cor que s'expandeix i un cor que es contrau. I no hi ha manera de que arribin a passar els límits naturals, que són les rieres, El torrent de la Bomba i la riera, doncs, de Sant Cugat. No hi ha manera, vull dir, perquè quan ja sembla que la població té embranzida i que necessitarà passar a l'altra banda de la riera, doncs resulta que ve una epidèmia i tornen a quedar solars buits.
Les viles que potser imaginarem doncs, on la gent s'hi dedicava principalment al món de la pagesia, però sembla que no, que hi havia altres especialitats.
Sí, en principi, a veure, Sant Cugat és una vila que és com una mica especial, perquè tu fixa-t'hi que quan després es farà el corregiment de Mataró, hi ha 72 viles, 72 poblacions, agafa tot plegat. D'aquestes 72 poblacions només n'hi ha 7 que siguin baronies. Les altres són de tipus real i d'aquests 7 només n'hi ha una que sigui pròpiament una baronia eclesiàstica com és el cas del monestir de Sant Cugat.
Si parlem d'oficis, anem a fer una relació dels que podíem trobar llavors. Comencem pels fusters, per exemple.
Sí, a veure, hi ha alguns oficis que estan molt relacionats amb els habitatges. Per exemple, els mestres de casa, que són els paletes, diguem-ne, però que en aquesta època no es diuen mestres de casa. Un. Dos, els fusters. Totes les cases es fan, diguéssim, amb vigues de fusta, i per tant, diguéssim, doncs els fusters, això. Però els fusters, per fer les vigues, necessita que hi hagi un altre ofici, que són els serradors. Els serradors són aquests que van al bosc i tallen els arbres. A l'edat moderna, tots els serradors que trobem a Sant Cugat, tots són occitans. No hi ha serradors que siguin d'aquí. Tots els serradors que venen, tots són serradors occitans. És una cosa, és una curiositat. En tot cas, no sé si passa, diguéssim, a totes les poblacions igual, però en tot cas, aquí a Sant Cugat sí que et puc assegurar que cada vegada que trobes un serrador i burxes una mica, descobreixes doncs, que és d'origen occità gascó.
I això té alguna explicació?
Bé, perquè aquesta gent estava molt acostumada a treballar en els boscos del Pirineu, i hi ha un moment en què allà hi ha una sobrepoblació, en canvi Catalunya té més aviat un dèficit de població, i per tant aquests venen a buscar feina en aquí. En allà, diguéssim, no en tenen, i llavors venen a buscar feina en aquí. I aleshores hi ha aquests sectors doncs, que són ocupats per aquests immigrants que venen de fora.
Hem parlat dels fusters i dels mestres de casa, has dit?
Els mestres de casa, els ferrers. Llavors, els ferrers és un ofici que és molt polivalent, perquè bueno, els fusters també, perquè els fusters no simplement fan les coses aquestes, sinó que poden fer mobles, sinó que poden fer eines, els mànecs a les eines, també. Totes aquestes coses, tot això, diguéssim, també ho fa el ferrer, no? Per dir, ai, el fuster, si tu necessites un mànec de l'arada, tota l'estructura de fusta de l'arada la fa el fuster. Al ferrer li passa el mateix, el ferrer diguéssim farà la punta de llança de l'arada, diguéssim, però doncs també et farà una reixa per una finestra, o et farà uns suports per aguantar no sé què dintre de la casa, els clamàstecs, posem pel cas, vull dir que fan feines molt, molt diferents, i llavors doncs hi ha aquests oficis així. Després hi ha oficis que són més de tipus personal, com ara per exemple els barbers. Els barbers d'aquesta època són barbers i cirurgians.
Què dius?
Sí. A veure, el concepte de cirurgià que tenim avui, que és el senyor que t'opera en un quiròfan, no és el mateix en aquella època. En aquella època, diguéssim, aquest cirurgià et podia operar de catarates, que, en fi, era una operació així com molt arriscada, però que, bueno, agafava un ganivet i feia un tall a l'ull i llavors treia la catarata, i, en fi, i de més, és els que feien les sagnies, és els que feien... Era una mica com un auxiliar del metge, el que avui dia seria una ATS, vull dir, tot i que ja es deia cirurgians, i que després, en el segle XVIII, es crearà un col·legi de cirurgians a Barcelona, llavors ja passarà, diguéssim, a un grau superior, que serà els que acabaran siguent metges cirurgians,
Però, i llavors quan hi anaves, hi anaves a la barberia?
Sí.
O sigui, el lloc on anaves era la barberia?
Era la barberia. O el cirurgià venia a casa si tu estaves malalt per aplicar-te doncs les sangoneres i fer-te una sagnia. O et feia una sagnia amb una llanceta, diguéssim, amb una llanceta et feia un tall aquí a la vena del braç i aleshores amb un petit cosi, diguéssim, tu sagnaves allà, bueno, prou, va, ara ho tapem i ja està, feia dos punts de cosit i ale.
Doncs havies de donar les indicacions molt clarament quan arribaves allà, al barber. Avui,
sí.
Avui talla
sí,
cabell,
Sí, 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 avui barba i s'ha acabat.
No m'operi de res.
Sí, perquè... exacte.
Relacionat també amb la qüestió personal, podríem parlar dels sabaters.
Els sastres i els sabaters.
Sastres
els sastres i sabaters, diguéssim, són dos oficis molt importants. Sobretot perquè els monjos renovaven el vestuari una vegada a l'any, i per tant vol dir que hi havia uns sastres que eren els sastres del monestir, no? I llavors, bueno, més d'un sastre, diguéssim, doncs, que feia constantment coses, treballaven, diguéssim, pel monestir, I per fer tant els hàbits com per fer en roba de casa o roba de llit o coses d'aquest tipus així que ho feien els sastres, no? Evidentment, els monjos aquestes coses no les feien, no? I els sabaters els hi passava, diguéssim, doncs una mica el mateix. El conjunt del monestir generava una demanda anual, no? I aleshores, doncs, ja tenien uns clients fixes, no? Els pagesos difícilment es feien sabates, perquè normalment doncs anaven amb espardenyes, però en canvi, diguéssim, els monjos no, els monjos anaven amb sabates, i per tant els sabaters era un ofici molt pensat això pels monjos, no?
Però en canvi el sastre m'imagino que la resta de la gent, encara que una mica més
sí, sí.
Modest malament, sí, també s'havien de vestir.
Sí. No, els sastres servien per tot, diguéssim, servien per tot. Però hi havia uns sastres especials, diguéssim, pel monestir. Per exemple, a principis del segle XVII hi ha el Josep Mates, que és el sastre del monestir. Aleshores, en aquests moments hi ha una baralla molt important entre el monestir i la vila per culpa de la carnisseria. És a dir, el monestir considera que com a senyor feudal ell té el monopoli de la carnisseria de la vila. I en canvi, diguem, l'Ajuntament de l'època, per dir-ho així, doncs ha muntat una carnisseria pública. I aleshores hi ha una baralla entre uns i els altres, i en un moment determinat doncs estan a la taverna allà tot un grup de gent i comencen a discutir qui té raó, si tenen raó els monjos, té raó l'Ajuntament, i el sastre del monestir, que és aquest el Mates, doncs es posa a defensar els monjos, bueno, diguem-ne que el pelen directament.
Sí, pobre. Doncs mira, ara aprofitant que feies aquesta referència, et sembla que parlem dels espais on la gent s'hi podia trobar i no sé si fins i tot aprofitaven per fer negocis. Estic pensant en la taverna, en les botigues, els hostals, per la gent que venia sí. Segurament de fora, no?
Botigues ja pots dir-ho en singular.
Ah, sí? Una?
Sí. Bueno, en principi potser n'hi va haver en algun moment, diguéssim, en el segle XVI i principis del XVII, que potser hi havia més d'una botiga. No queda massa clar, però sí. En tot cas, el que segur que hi havia era més d'una taverna. El dret de vendre vi a la menuda, el podia demanar qualsevol en el Paborde, i llavors el pagava, diguéssim, això era una cosa que es pagava, però es pagava molt poc, es pagava dues gallines, dos perdius, coses d'aquest tipus així. Normalment eren peces de viram, vull dir, això. Llavors això et donava dret a vendre vi a la menuda, i per tant, diguéssim, tu en l'entrada de casa teva instal·laves una taverna, i ja està. Després això es va convertir en un monopoli, de manera que a Sant Cugat només hi havia dues tavernes, hi havia la taverna del monestir i la taverna de l'Ajuntament. I la taverna de l'Ajuntament alhora era la botiga, i aleshores a la botiga es venien doncs la sal, l'oli, la pesca salada, aquestes coses que eren productes
bàsics,
estancats o productes, diguéssim així, més bàsics, que es havien de vendre en la taverna, i això, d'això. Després hi haurà, diguéssim, un moment molt divertit en què hi haurà un Paborde que serà l'inventor del botellón.
Sí. Què dius ara? Perquè o sigui que això no ho hem inventat ara.
No, perquè resulta que com que les tavernes, ja saps què passa, doncs que es veu, i llavors quan el vi desferma les llengües, i llavors un diu una cosa i l'altre en diu una altra, i això acaba amb una baralla que pot ser apunyalades, de vegades diguéssim, en fi, ves quina casualitat, la gent havia anat a la taverna portant un pedrenyal i li dispara amb un altre i el mata, que de tot tenim aquí Sant Cugat, i aleshores, doncs, per evitar aquests mals espectacles a la taverna del monestir, el senyor Paborde disposa de que tu podràs entrar amb el vas a la taverna i que te l'omplin, però te l'has de veure al carrer, perquè així, si després hi ha una baralla en el carrer, ja no és un problema de la taverna del senyor Paborde. La taverna no passa mai res.
Déu-n'hi-do.
I per tant, diguéssim, si la gent veu i s'emborratxa fora, això és el botellón, no?
Sí.
El botellón el va inventar un pavor de Major de Sant Cugat.
Bueno, després s'han inventat les multes per castigar el botellón.
Ah, exacte.
No? Sí. M'imagino que aleshores no ho castigaven.
No
sortia massa a compte.
No, en aquests moments no. Diguéssim, no hi ha multes per botellón. Hi ha multes pels jocs, però això és un altre aspecte.
Imagino que aquesta taverna del monestir estaria doncs en l'àrea d'influència, tocar ben bé, o sigui, imagino que en el centre,
sí,
on bueno, estem ara mateix o...
Sí, la taverna era un dret que s'arrendava per un any, no és que fos una cosa permanent. Per tant, dius, bueno, doncs jo aquest any vull arrendar la taverna, i et presentaves, sortia el que se'n deia la tava, que era un cartell on es deia les condicions, etc, i aleshores hi havia un dia que es feia una subhasta, i abans deia, bé, tu què dones? Jo en dono 60, doncs jo en dono 65, doncs jo en dono 80, doncs vinga, adjudicat el que n'ha donat 80. I aleshores el que havia donat 80, a l'entrada de casa seva, muntava la taverna.
Ah, perfecte, sí, és veritat.
Però per aquell any. L'any següent, Deixem, per tant, la taverna podia ser en una casa del carrer Major, però l'any següent podia ser en el carrer de Baix, i l'altre any podia ser el carrer de l'Endavellada. Anava variant, depèn de qui tenia la taverna. Esclar, hi havia taverners d'aquests que duraven anys, per exemple, el Figueres. El Figueres va tenir durant molts anys la taverna, que estava situat a la cantonada, l'última casa de les voltes, la que fa cantonada al carrer Cellers. En aquella casa, doncs, el Figueres va mantenir, no sé, potser 15 anys o 16 anys, diguéssim, la taverna, perquè cada any era el que donava més i, per tant, ell continuava mantenint la taverna. Llavors, allò era la cel·la de taverna d'en Figueres. Com hi va haver-hi un hostal, que també es va mantenir molts anys, que era l'hostal d'en Sala. Que en Sala era un immigrant d'aquests occitans que ve aquí a Sant Cugat, que es casa amb una noia d'aquí a Sant Cugat, i ell és mestre de cases, però complementàriament té un hostal. Un hostal vol dir que havia de tenir una habitació amb dos llits, no res més. I una cuia, una saleta, diguéssim, doncs, per donar de menjar. I ja està. I aleshores, doncs, aquest hostal estava situat on després hi va haver-hi la Font de Garriga, allà sota les voltes, també. És a dir, que de fet, aquella casa hi va anar-hi havent l'hostal durant pràcticament 400 anys i hi ha hagut, diguéssim, hostal en allà.
Només hi havia un hostal?
No, també els hostals també eren lliures. Jo hi ha també un moment, diguéssim, en què trobo que hi ha 5 hostals diferents a Sant Cugat.
Déu-n'hi-do, això parla del moviment que hi havia.
Sí, sí. Per això que et dic, perquè, esclar, Sant Cugat és una vila molt especial perquè la gent ve a pagar els impostos, gent del Penedès, gent del Vallès Oriental, gent de l'Anoia, que ha de venir aquí a Sant Cugat a fer gestions en el monestir, a pagar coses, el representant de, no sé, de l'Ajuntament de Masquefa, perquè, esclar, Masquefa és senyoria del monestir, o del Vendrell, el baró del Vendrell és l'abat de Sant Cugat, no? Per tant, clar, aquesta gent ha de fer gestions, ja ha de venir aquí, i si ven aquí, on viurà? Doncs viurà a l'hostal, i per tant, doncs, esclar, hi havia uns hostals per poder estatxar tota aquesta gent.
Molt bé, Déu-n'hi-do. Doncs avui ens hem dedicat a fer una pinzellada, així una miqueta per sobre, però per imaginar-nos una mica quina era la vida a la vila en aquesta època que hem fixat en l'edat moderna. Hem parlat dels fusters, dels ferrers, de les tavernes, de l'hostal, de les botigues i
ens hem deixat tot el sector tèxtil, que no hauríem de parlar un altre dia.
Doncs mira, fem un capítol a part.
Molt bé.
D'acord?
Perfecte.
Doncs gràcies, Domènec Miquel. Ens tornem a trobar d'aquí unes setmanetes.
Perfecte.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I així arribem al final del programa d'avui. El Sant Cugat a Fons, que tornarà demà puntuals a les 9 del matí. Dia de Sant Cugat a Fons i dia de mercat. Gràcies a tots per la vostra atenció. Adéu-siau.
Sant Cugat a Fons.